Benvinguts al Cor de Tlespardenya, amb Maria Roig i una servidora, Alexandra Trapote. En el programa d'avui parlarem del pubillatge i especialment el de la nostra ciutat. I en l'apartat del Digui Digui parlarem amb la dama del Maresme i una pubilla d'Argentona.
Avui, després del sumari, acabeu d'escoltar una cançó que és preciosa. És una cançó que es diu Carrer de Teixidors i la toca els Sons Essencials. Aquesta peça és molt important per nosaltres i no vull donar encara cap primícia ni molt menys, però sé que aquesta peça vosaltres l'anireu sentint i l'anireu veient perquè s'està coreografiant amb l'experiència que tenim de la Glòria Pons, una ballarina dansaire de dansa clàssica, rumbera, de tot una miqueta, però d'això ja en parlarem més en el proper programa. Ara com ara ens centrem en el que veiem en el sumari. I avui, abans d'entrar en matèria, potser seria interessant que us en féssim 5 cèntims, de forma breu, evidentment, de què és el pubillatge i a què ens referim quan parlem d'una pubilla o d'un hereu. El que primer hem de fer és situar-nos en un context històric especial, el de l'edat mitjana, en l'àmbit de les famílies benestants en el món de la pagesia. En el passat, les propietats rurals no es dividien en tantes parts com fills es tinguéssim. Tot ho heretava el fill gran, que és el que s'anomena hereu. En relació a les filles, s'intentava casar-les amb hereus, amb més o menys patrimoni. També es podia donar el cas que no hi haguessin fills i que la família tingués molt de patrimoni i no sabés què fer. Aleshores, passaven al davant, tampoc no seria el més correcte, però sí que podem dir que les filles eren les úniques que es podien quedar amb el patrimoni. Aleshores, la filla gran era l'hereva universal dels béns familiars, tot en el que és el marc de la legislació i costums tradicionals catalanes. Aquesta és la part, entre cometes, més històrica, però avui no volem explicar-vos tanta història. Volem conèixer de primera mà de què va el pubillatge i per això, com bé ha dit l'Alexandra, el que ens interessa avui és parlar del pubillatge de Mataró amb referències també a d'altres poblacions maresmenques. Alexandra, què és el que ens pots explicar avui sobre el pubillatge?
Doncs bona tarda, Maria, per primer lloc. Sé que s'han fet uns exàmens, que ahir va sortir seleccionat hereu, pubilla i potser alguna altra sorpresa, que, bueno, com explicàvem en l'anterior programa, Mestres de Gai Saber ha agafat aquest relleu, ha agafat el pubillatge de Mataró. És una associació que, si no m'equivoco, Maria, està col·laborada per algunes associacions o algun veïnat de Mataró.
Sí, sí.
I has dit quins són?
Seguim seguint amb el relleu del pubillatge i aleshores, doncs, abans ho feia directament l'Associació de Veïns de l'Havana i l'Associació de Veïns de Mataró Centre, també en col·laboració amb la Colla Sardanista de Mataró, perquè normalment en l'acte, doncs, les sardanes tenen un paper molt important, perquè potser és una de les danses més conegudes a nivell de cultura popular catalana, com una dansa típica, doncs, del nostre país. I aleshores, doncs, seguim amb l'Associació de Veïns de Mataró Centre, seguim amb els sardanistes, i aquesta vegada Mestres del Gall Saber té una implicació. L'any passat vam estar com d'acompanyament, però aquest any, vaja, ahir ho vam veure tots els mataronins i mataronines i gent d'altres pobles que ens van visitar, que el tema de pubillatge i hereus, doncs, a veure, doncs, va ser una festa molt important, molt bonica, molt lluïda, i aleshores, doncs, és un punt més del que vam celebrar. Si l'any passat ho vam fer-ho com a col·laboradors, aquesta vegada el paper de Mestres del Gall Saber ha estat una mica més treballat, en el sentit de que, a part de l'espectacle i de la nostra estimada Mulassa, que es va anar passejant pels carrers del centre, doncs aquest any Mestres del Gall Saber té un paper una mica més, més ample, perquè també ha participat en la
i també
la
no podem oblidar-nos de que, bueno, vam fer una magnífica actuació amb diversos balls que ja es coneixen dintre del Ball de Gitanes de Mataró,
sí,
però també hi vam incloure algun del Mataró Dansa.
Exactament, així es va ser.
Perquè Mestres de Gall Saber no només es dedica a gitanes, també ens dediquem a la recuperació de les danses de Mataró i, bueno, jo crec que va ser un espectacle esplèndid, que els mataronins capgrossos van poder gaudir d'una magnífica tarda, i crec que alguna sorpresa es van emportar en el moment de l'elecció.
Exactament, perquè nosaltres teníem hereu i pubilla, però aquest any tenim una novetat. Ahir vam presentar l'hereu i la pubilla de Mataró del 2019, però vam presentar també... Tachín, tachín, què vam presentar, Àlex?
Fadrí Donzella.
Ah, amics
que hem
meus.
Pujat de categoria a Mataró i ara mateix tenim pubilla, hereu, Fadrí Donzella.
Això és una meravella.
Espero que després, amb l'entrevista que tindrem, les nostres dues convidades puguin explicar-nos què és això del Fadrí Donzella, perquè jo sóc la primera que no en tenia ni idea.
No, jo tampoc. Jo em pensava que es limitava a hereu i pubilla, però em vaig emportar una gran sorpresa i dic, mira, dic, Mataró no té representants només en pubilla i hereu. Mataró ara tindrà 4 representants.
Jo sabia que sí que en certa edat, abans dels 16 anys, si no m'equivoco, hi ha el paper de la pubilleta, però el de Fadrí i Donzella no ho havia sentit mai. A veure si la Maria i l'Ènia...
Ens poden donar un cop de mà a explicar-ho, perquè elles, que dominen el tema i que han estat pubilles, doncs potser és més important que siguin elles les que ens en facin 5 cèntims i així, doncs, sortim de dubtes i cap problema.
Maria, estaria bé que diguessis els noms dels escollits.
Ostres, és veritat, perquè és clar.
A partir d'ara seran 4 persones importantíssimes a la nostra ciutat de Mataró.
Exactament. Ahir la ciutat de Mataró va viure un moment molt especial i suposo que també el van viure d'aquesta manera els proclamats hereu, pubilla, Fadrí i Donzella. A veure, el que us podem anunciar directament, perquè clar, això ja ho vam viure ahir en directe, és que el nou hereu de Mataró és un noi que es diu Oriol Ibáñez i que la pubilla de Mataró es diu Marta Rocamora. Àlex, ara et deixo a tu per redoble de tambores.
El nou Fadrí, i el que no esperàvem i que ens explicaran després, el nou Fadrí de Mataró serà l'Ismael Lorente i la donzella serà la Zen de Miguel.
Perfecte. Ja tenim 4 persones que estan molt emocionades i molt contents, almenys així és la impressió que vam tenir ahir quan estàvem en l'acte de la proclamació. Doncs crec que ells també estaven la mar de contents, emocionats i molt satisfets amb la feina.
A més, a part dels nous papers que hi vam anunciar, la Marta i en Pol van estar estupendos a l'hora de passar aquest relleu, aquest comiat, diguéssim, i per mi felicitar-los des d'aquí a la ràdio, i em sembla que per tu també, Maria, que han fet un paper magnífic, que han col·laborat amb tot el que han pogut, que van estar amb nosaltres en aquest espectacle tan important, que per nosaltres tots són importants, el Ball de Gitanes que vam fer el mes de març, si no m'equivoco.
Sí, vam ballar aquest any a principis de març.
I des d'aquí agrair-los el seu paper i la seva feina feta de tot el que han fet.
Home, des del meu punt de vista ha sigut una pubilla i un hereu que han representat la ciutat en diferents actes i crec que, a veure, que ho han fet de meravella, i també aprofito aquí també, Alexandra, per felicitar-los. A més, hi ha una condita sine qua non, que és que normalment pubilla i hereu doncs els incorporem també com a dansaires dins del que és el tema del Ball de Gitanes.
Ara ja és en agenda obligatòria.
Exacte, exacte, ets pubilla.
Sí, padri, ai, perdó. Si hereu i pubilla no participen en el Ball de Gitanes de Mataró, és una falta molt greu.
Oh, i tant que sí. I aquest any hem d'incloure també a ballar tant el Fadrí i a la Donzella. O sigui que...
són Oriol, dos parelles més pel
exacte,
curs que ve.
Perquè... Oriol, Marta, vosaltres ja sabeu que en aquí us toca ballar. Però Fadrí, Donzella, o sigui Ismael i Zen, prepareu-vos perquè us tocarà ballar també Ball de Gitanes.
Bueno, també hem de dir que la Marta ja ve una mica entrenada, la nostra pubilla.
Sí, és veritat, perquè té formació de dansa clàssica, dansa contemporània...
I no podem oblidar que va ser novia d'aquest any i va fer esplèndidament. I si ja va fer un esplèndid espectacle, jo crec que com a pubilla ja ens pot deixar ben amunt.
I tant que sí. La feina que han fet la pubilla i l'hereu fins al moment present ha sigut molt important. Han deixat el pavelló molt alt perquè doncs, han treballat moltíssim per la ciutat i representar-la tal com es mereix. I aleshores, doncs, ahir estaven tots molt contents i satisfets i sé que ho faran tan bé com la resta de pubilles i hereus que ha tingut Mataró des de l'any 2017, quan es va recuperar aquesta tradició tan bonica i que en els pobles potser ha agafat més embranzida, però Mataró no es vol quedar enrere. I
no,
Mataró
i
també
no.
Vol.
Hem d'estar en el nivell de tots els pobles.
Oh, i tant que sí. Hem de fer també història i en farem segur. Ho tinc claríssim. Bé, estem a l'espera de la trucada telefònica que fem a la Ènia i a la Maria. Les pots presentar una miqueta, Àlex?
Doncs mira, pel que jo sé, l'Ènia ha sigut una de les fundadores, igual que amb la Maria, i crec que a l'entrevista d'avui podrem viure la diferència entre poble i ciutat, i suposo que també com a comarca, i ens faran una lliçó molt important i ens parlaran sobre el seu paper principal de com han viscut tot això.
Exactament. Elles són les persones que ens poden donar un cop de mà per entendre com funciona aquesta tradició i què és el que ha significat per d'elles dues el representar, en el cas de la Maria, en el seu poble Argentona, i en el cas de la Ènia, la ciutat de Mataró, per als diversos indrets que han anat.
Sí, de moment jo crec que començaríem una mica de música i tot seguit presentem a les nostres entrevistades.
Perfecte, doncs ens toca una altra peça. En aquests moments, la música que sonarà és Le Diner de Cons, una peça d'antecedents francesos, però que és molt divertida i que nosaltres, vulgarment, li diem, doncs, el Preguntes i Respostes per la coreografia que comporta aquesta peça. Escoltem-la, oients.
Bona tarda, estimats oients, i ara mateix us vull presentar, perquè tenim l'honor entre nosaltres de tenir a l'Ènia i la Maria, com a pubilles i dames. Presenteu-vos vosaltres mateixes.
Hola, bona tarda. Mira, jo sóc la Maria. Vaig ser pubilla d'Argentona 2016-2017, juntament amb l'Eni el 2017. I, bueno, vaig estar viatjant per tota Catalunya durant aquests 2 anyets amb els meus companys de viatge, que vaig tenir un hereu i més tard una pubilleta, i vam anar fent, representant el poble i deixar-ho ver amunt.
I tu, Enia, què ens en dius?
Bona tarda, jo sóc l'Enia, em van proclamar el 2017 pubilla de Mataró i em vaig presentar un any més tard, el 2018, al Comarcal. I em van escollir com a primera dama del Maresme. I he tingut aquesta oportunitat durant 2 anys de recórrer Catalunya i poder representar Mataró.
Digueu-me vosaltres, què és per vosaltres i com us heu sentit exercint el paper de pubilla, Maria?
És molt difícil explicar-ho breument perquè és un sentiment que va canviant cada mes, cada sortida, perquè fas com una petita família, primer, sobretot amb els altres hereus i pubilles, no? És la teva família, gent que té el mateix interès cultural o tradicional que tu, però després en el poble és un sentiment com d'orgull, perquè tu ets la representant del teu poble, de les teves tradicions, de la teva cultura, i sempre el vols deixar ben amunt. Llavors és un sentiment canviant, no saps com te sents. I jo fa un any que vaig deixar el meu càrrec, el vaig traspassar a la nova pubilla, i encara no sé descriure-ho del tot, perquè és tan estrany i a la vegada és que és indescriptible. La veritat, s'ha de viure.
Oh, però l'Alexandre, jo t'he dit que xungo això, eh? Perquè no ens podem...
No, jo ja no m'hi puc presentar, jo això ja no puc viure.
Ara veig jo, diria l'abuela de les pubilles.
I tu, Enia, què ens en dius?
Doncs jo em sento molt identificada amb el que ha dit ella, que realment és molt difícil de descriure, però per una part et sents molt orgullós de la teva ciutat, o sigui, molt més que abans de ser-ho, perquè portes el nom de Mataró tot arreu, i és això, entres en un món completament diferent, saps que... Molta gent amb els teus valors, fas amistat amb gent de molt lluny, des de Portbou fins a Lleida, Tarragona, per tant, llocs on tens l'oportunitat d'anar a pobles que ni tan sols en coneixies el nom, i és això, que és una experiència que s'ha de viure, que és única i que realment penso que tots els joves que tinguin l'oportunitat que es puguin presentar, perquè realment... és molt bonica i és indescriptible.
Jo no sé tu, Maria, però jo, des que ha començat a parlar la Maria i l'Ènia, tinc una sensació de formigueig en el cos, de dir, és una experiència que jo, per mala sort, suposo, ja no podré viure-la, perquè en el moment que podia ser-ho a Mataró no existia, però, d'altra banda, me'n sento molt orgullosa per elles dues, i en especial amb l'Ènia, perquè és de la ciutat on jo estic, perquè ella ha pogut representar-ho. I ha sigut una experiència que jo crec que més d'una noia voldria ser d'aquestes coses.
Estic d'acord amb tu, Alexandra. Ens estan explicant que és indescriptible. Per tant, doncs, a manca de paraules, va l'experiència. Per tant, a mi m'agradaria, doncs, en base al que ens estan dient la Maria i l'Ènia, que, a veure, noies, nois de Mataró, animeu-vos, perquè és una experiència enriquidora. L'Ènia i la Maria les veig jo superfelices sempre que les trobo, amb un somriure a la boca i que el van passejant per tot Catalunya. Vull dir que animeu-vos, noies, nois entre 16 i 21 anys, perquè aquesta experiència, com esteu escoltant, és una meravella. Més col·loquialment, és una autèntica passada, en sèrio.
I ara, un dels meus dubtes és, podríeu explicar-me, tant tu com l'Ènia, què és el dia a dia ser pubilla? Què és el que feu un dia de pubillatge?
El dia de la pubilla, primer de tot, són tots els dies de l'any, sobretot en el teu poble. Tu representes el poble, tinguis la banda o no tinguis la banda, vagis on vagis. És una part de tu. El teu poble et fa ser qui ets. Llavors, un dia de la pubilla, per exemple, en el meu cas, en Argentona, cada mes tenim un acte en el poble. El més important seria del patró, és Sant Domènec, a Argentona es diu Sant Domingo. I, bueno, per exemple, anem amb les autoritats, en aquest cas seria l'Ajuntament, els geganters, i fem una petita cercavila fins a arribar a l'església, fem la missa del patró i després beneïm l'aigua, que nosaltres, bueno, som un poble amb moltíssimes fonts, amb una cultura molt gran, per exemple, del Canti, arreu de Catalunya, i beneïm el Canti de l'any i beneïm l'aigua. Estem amb el poble, parlem amb el poble. Aquest any vaig poder tenir la sort de conèixer el president de Catalunya, que va venir, i un dia normal de viatge, sortida, jo sempre me recordaré molt d'una sortida, que va ser a Aitona, que vam estar amb 40 graus vestida de pubilla, a ple solament a Lleida, i el dia de la pubilla és aguantar amb el vestit, fer el teu acte formal, veure com amics teus se'n van deixant la banda per donar pas a una nova generació d'hereus i pubilles, rebre'ls i, sobretot, representar el teu poble, passar-t'ho bé i conèixer noves tradicions, nova cultura d'arreu de Catalunya. És això el nostre dia.
I tu, Ènia, què ens en expliques?
Per mi el dia a dia és estar esperant que arribi la pròxima sortida perquè en tens moltes ganes, perquè vols tornar a veure tota aquella gent que dins del món del pubillatge només els veus a les sortides perquè viuen molt lluny i no tens oportunitats de veure'ls tant. I llavors el dia a dia és això, estàs esperant, mirant el calendari a veure quina sortida és la pròxima, anar-hi i portar el teu nom a la banda i parlar de Mataró a la gent amb la que parles, amb la que et trobes. I ara bé, això que explica la Maria del seu dia a dia argentona, de com es representa, a Mataró és una mica diferent perquè cada poble té les seves tradicions i ho fa d'una manera diferent i nosaltres, evidentment, això de beneir el canvi i tot això no ho fem. I sí que se'ns ha convidat a alguns actes com a representants culturals de la ciutat. I això, que per mi ser pubilla, a part de representar Mataró arreu dels territoris, és representar el pubillatge dins de la ciutat, perquè hi ha molta gent que no el coneix i que d'aquesta manera se'ls pot introduir en aquest món que està molt.
Ènia, una pregunta. Des de que tu has sigut pubilla i dama, t'has trobat en entrebancs vivint a la ciutat de Mataró?
En entrebancs a nivell... A veure, nosaltres, com que el pubillatge de Mataró era nou, no estava tan arrelat com ho està en altres poblacions, no se'ns ha convidat a tants actes com, per exemple, explica'm la Maria, que una vegada al mes se'ls convida. Llavors, aquest seria bàsicament els entrebancs que jo he trobat, que a Mataró sí que ens ha fallat una mica el tema de representar dins de la ciutat. Representar fora sí que s'ha fet moltíssim, però dins de la ciutat no se'ns ha convidat a tants actes per part d'això, de l'Ajuntament.
Digues dues coses, o les que tu vulguis, de què demanaries a partir d'ara, ja que, per exemple, no ets pubilla, però el relleu de la persona que l'agafa, què li demanaries que fes per la ciutat perquè s'involucrés més a nivell de ciutat, en el món del pubillatge? Què demanaries?
Realment, en el pubillatge, el compromís és un dels valors més importants, perquè el pubillatge defensa molts valors, i realment li demanaria... Primer, que s'estimés molt la ciutat, perquè si no és així, realment no serà un paper que t'agradi, el de pubilla, i que anés a tots els actes que se la convidés, que tingués una disponibilitat per poder exercir com a pubilla, o sigui, poder anar a representar culturalment la ciutat, perquè dins de la ciutat, com que realment no hi ha tants actes, diguéssim, s'ha d'assistir a tots i és això. Bàsicament no... No li demanaria, a part de que s'estimi molt la ciutat i lluiti pel que és el pubillatge dins de la ciutat, crec que és el més important, no?
I hem parlat molt de pubilles, però
exacte,
en el món del pubillatge, Maria i Ènia, ens trobem altres categories, perquè abans hem anunciat que també teníem fadrí donzella i que mai ho havíem viscut a Mataró. Expliqueu-me quins noms, quins papers hi ha en el món del pubillatge.
El món del pubillatge, en veritat, cada cop és més ampli, hi ha més gent, hi ha la pubilla, no?, que seria la figura principal, per això també es diu pubillatge, és una tradició molt feminista, diguem-ho així, no?, que les dones són les matriarques, en aquest cas, dels pobles o de les comarques o les províncies, fins i tot. Després ens trobem els hereus, que és una figura realment nova, comparant amb la pubilla, és una figura que es va posar en el 2000, o sigui, fa 19 anys que tenim hereus, a Catalunya, després hi ha els més petitons, que són els que em fan més gràcia també, que són els Araguets i les Pubilletes.
Que cal destacar que la Maria, abans de ser Pubilla, va ser Pubilleta.
Ah, sí? Ostres, quina gràcia!
Sí, sí.
Com ho vas viure, això de ser... Perquè quina edat s'ha de tenir per ser Pubilleta?
De Pubilleta, de 8 a 11 anys. I jo em vaig presentar l'últim any. O sigui, ja estava en el límit.
En el límit.
Sí, sí.
Pues que bé!
Però vaig passar molt, molt bé aquell any. Moltíssim.
I tu, Ènia, què ens en pots explicar d'aquests papers del món del pubillatge?
Doncs és això, que a part d'hereu i pubilla i hereuet i pubilleta, hi han altres categories que vindrien a ser els que queden segons, que hi haurien el fadrí i la damisela, la damisela, donzella o dama, que tenen diferents noms. I el fadrí, a part de fadrí, també es pot dir cavaller o cavaler segons el poble i la zona en la que estigui. I nosaltres, en aquest cas, aquest any tenim l'oportunitat de tenir fadrí i donzella, que bàsicament tenen el mateix paper que l'hereu i la pubilla, representar culturalment la ciutat. L'únic que és ampliar l'equip. En lloc de tenir només dos representants, en tenim quatre. I realment són els que queden segons, però tenen la mateixa importància perquè també representen culturalment la ciutat.
Ens ho has aclarit perfectament, Ènia, perquè quan hem començat el programa i sabíem des d'ahir que hi havia un fadrí i una donzella, hem dit, però existien aquests dos papers? Perquè, clar, jo només havia sentit sempre pubilla i hereu.
Sí, és el que ens va passar ahir, que quan estàvem a la plaça Santa Anna vam veure com es proclamava hereu i pubilla i de cop i volta anuncien que també hi ha fadrí i també hi ha donzella. I clar, ens vam quedar una mica amb un pam de nas pensant, des de quan Mataró té fadrí i té donzella? Però l'Ènia bé ens ho ha explicat i la Maria doncs també, en el sentit de que dius, mira, en comptes de ser dues persones, en són quatre, i és estendre la cultura catalana, estendre i portar el nom de Mataró doncs a tants llocs on sigui possible.
I ara...
Donar l'oportunitat a més joves de representar-ho.
Exacte.
Perfecte. I ara, a veure si entre les dues podeu explicar als nostres oients quins són els passos que s'han de seguir per poder arribar a pubilla, o hereu, o donzella i fadrí.
A veure, primer de tot, el teu ajuntament o la teva població ha de tenir doncs, el pubillatge, perquè si no ja directament és que no pots. No? Primer de tot has d'estar empadronat al poble, o en el meu cas, que facis activitats en el poble, però més de 5 hores. És a dir, per exemple, vas a estudiar al poble, perquè el meu poble està molt relacionat amb Òrrius i Dosrius, perquè no tenen escoles, o el CAP està així, així, i venen al poble. Ells es poden presentar, perquè passen moltes hores en el poble, i és com un fer més, i doncs, es poden presentar. Després es fa un petit examen escrit sobre cultura i tradició del poble. Després d'aquest, doncs, entre els regidors, l'Ajuntament, així en general, la pubilla i l'hereu, o els petits que hi siguin, els fan una petita entrevista. En aquesta entrevista, la gent mira que puguis parlar bé en públic, perquè vulguis o no parlaràs molt amb gent desconeguda, faràs molts discursos, llavors es necessita una mica de nivell, i després d'aquest examen, doncs, es tria. Si només t'has presentat tu, mira, tens la sort de sortir directament. Però si es presenta més gent, s'ha de valorar qui és la millor opció per poder presentar el teu poble o la teva ciutat.
En el lloc de la Maria, en el lloc de ser poble, ella creu que és molt més fàcil. I jo et pregunto, Ènia, tu a Mataró, per exemple, ja que malauradament Ajuntament no hi és ficada, creus que és tan fàcil o creus que és més difícil això per seguir passos per arribar a ser pubilla o hereu?
No crec que sigui molt més difícil, però sí, al ser una ciutat més gran pot haver-hi més candidats, llavors... Però funciona de la mateixa manera el tema de que s'ha de passar un examen. Ara bé, per mi el primer pas per sortir pubilla o hereu és estimar-te molt la teva ciutat, les tradicions, i tenir ganes de comprometre't en una cosa així, i tenir ganes d'entrar en aquest món. Penso que això és el principal. Ara bé, després d'això, per presentar-te durant el temps, o sigui, ara ja està escollit aquest any, però de cara a l'any que ve, durant un temps, hi ha diferents maneres d'apuntar-se, a través del correu, hi ha diferents cartells per la ciutat, i de la manera en què es fa la propaganda i tot, perquè la gent es pugui apuntar, t'apunta, i llavors el dia de l'examen s'assisteix i es fa un examen escrit de tradicions de Mataró i també una mica de general, Llavors, una redacció escrita per veure com et desenvolupes, com saps escriure i també com coneixes la ciutat, perquè el tema de la redacció és relacionat amb la ciutat de Mataró, i després una entrevista per veure també la teva motivació, per veure com parles en públic, una mica el que ha explicat la Maria. Llavors, no penso que sigui ni molt més fàcil ni molt més difícil, però sí que al ser una ciutat més gran potser hi ha més candidats, però això depèn sempre dels anys i de... Però que bàsicament és tenir-ne moltes ganes de voler-ho fer i que tothom en aquestes edats, encara que dubti una mica, sempre et pots informar sense cap compromís per entendre una mica més en què consisteix aquest món i després ja presentar-t'hi.
I això que deies de l'examen, el tipus de preguntes, pots fer-ne en 5 cèntims o és...
Sí.
No es pot explicar?
No, jo crec que sí. A veure, cada any canviem l'examen, però vindrien a ser preguntes curtes i després una part de preguntes de veritat i fals, i després, això seria l'examen escrit, preguntes curtes, perquè també volem veure quin coneixement tenen ells. I llavors la redacció, el tema és diferent, però normalment es pregunten coses semblants a què li ensenyaries a una persona que no fos de Mataró de la nostra ciutat, per veure, doncs això, com representaries Mataró, què en penses de la nostra ciutat. I llavors, de la part oral, diguéssim, és més personal. És més de parlar de tu a tu i de veure què vol aquella persona, què en pensa del pobillatge i quines aspiracions té, si té disponibilitat, aquest tipus de preguntes.
Doncs és un examen molt complet i molt interessant. La veritat és que teniu un gran nivell en relació amb el que és la tradició cultural catalana i el pobillatge, perquè les preguntes, doncs, a veure, poden ser fàcils de contestar, però no tothom està preparat. O a Mataró, depèn de qui féssiu les preguntes, quedaríem
no
sorpresos de la
una.
Resposta, eh?
Jo crec que sí, eh?
Home, jo me'n recordo del primer any que vam fer l'examen a Mataró, és a dir, quan vam començar de nou, me'n recordo una pregunta... perquè jo vaig fer molta part de l'examen juntament amb l'Ènia i me recordo que l'Ènia va ficar una pregunta que ningú va saber contestar, però ningú.
Però això no va ser el primer any, va ser el segon, perquè jo ja era pobilla.
Ja eres pobilla? Ah, mira, m'he equivocat. Fixa-t'hi tu. Però jo me'n recordo que ningú la va saber contestar. Era una cosa sobre peixos, no sé, d'igual. Però...
No. Era que són els portafardells. A veure si els nostres oients... Ho penses. Però,
sí,
clar, per
Ènia,
la gent de Mataró
veritat.
Sí que la saben contestar.
Perquè...
Jo crec que com a mataroní cap gros, jo sé que se sap què és. Si no ets ben bé santero o no ets cap gros, aquesta pregunta, però com diu la Ènia i la Maria, no se sap contestar.
Però els portafadells és veritat. Molta gent parla de peixos, però com que tenen una mena de màscara i una mena de disfressa relacionada amb el tema... Doncs tampoc no van de tot desencaminats. El que passa que dius, a veure, els que són portafarders, no sé si ens ho acceptarien, identificant-los com a peixos. Potser ens cauria aquí la bronca del siglo.
No entrem en un debat que ens pot caure al pèl.
Però, de veritat, l'examen és molt divertit, sobretot aquí a Mataró, perquè va haver tanta gent el primer any que van haver respostes de tot tipus. O sigui, a un noi li vam preguntar què ensenyaria a Mataró i ens va dir la deixadora. O sigui...
No, la depuradora.
Ah, la depuradora, és que, imagina't.
Imagina't. O sigui, no només ho passen bé els candidats, perquè, vulguis o no, coneixen nova gent que són de també de la mateixa ciutat i que no es coneixien, perquè Mataró és molt gran, és la 8a ciutat més gran de Catalunya, vulguis o no, hi ha molta gent, no? I no es coneixien entre ells i va ser molt divertit. Jo, com a mínim, jo vaig estar-hi i jo m'ho vaig passar molt bé. I sempre es passa molt bé. O sigui, és una experiència... Surtis o no, ja fer l'examen i és una experiència. Jo, fins i tot, aniria només per fer l'examen i marxar.
I tu, Ènia, tens alguna anècdota o què?
Anècdota dels exàmens? No.
O del pobillatge. Explica'ns alguna cosa.
O de les sortides que heu fet, alguna que sigui entranyable, no sé.
Ens van respondre com a productes típics de Mataró al Frankfurt de la plaça Santana.
Olé!
I realment sí que hem tingut respostes divertides perquè...
Bueno, el Frankfurt de la plaça Santana es podria acceptar, eh? Hi ha molta gent que ve només a provar el Frankfurt de plaça Santana.
I tant.
És mític.
Clar, per nosaltres, sí, des de Mataró, sí. I dins del pobillatge, no ho sé, anècdotes com a tal, que siguin divertides o no, però sí que per mi els moments més especials van ser quan vam anar al Parlament amb la Maria, que... ens van convidar tots els hereus i les pobilles de Catalunya al Parlament de Catalunya, i sortides com les de Portbou, que realment són pobles que queden molt lluny i que no tens l'oportunitat de veure, i d'aquesta manera, doncs, realment t'enriqueixes molt.
És que cada sortida és una cosa diferent. Jo, per exemple, em vaig intoxicar amb una truita a Portbou.
O sigui, ostres, Déu-n'hi-do!
Imagina't el que arriba a donar d'una entrevista!
Sí!
Bueno, jo crec que ja és moment d'anar acomiadant, encara que em sap molt de greu, perquè continuaria tota la tarda parlant amb vosaltres i enterant-me de coses a pobillatge.
Oh, i tant, perquè...
Perquè, com bé dèiem, la Maria i jo ja no podrem viure.
No, nosaltres
no. Però em sembla que si vosaltres em convideu a una sortida a pobillatge, jo vengo.
Quan tu vulguis.
Bueno, doncs moltes gràcies, Ènia, moltes gràcies, Maria. Em sembla que ha estat l'entrevista més emotiva, o la que més... M'he emocionat, d'alguna manera, de dir l'experiència que viviu i el coratge, les ganes que porteu a dintre de representar la vostra ciutat, que ja és important, però de voler voltar i representar-la, jo crec que és molt important. I com a mataronina i com a propera poble, que és Argentona, des d'aquí i amb el cor a la mà, us agraeixo tota la feina que heu fet i us animo a que no perdeu mai aquesta iniciativa, aquestes ganes de fer, i que duri molts i molts anys el pobillatge, i ja no només a la nostra ciutat, sinó arrel de Catalunya, i que, sobretot, no es perdi.
Exacte, perquè, per exemple, a Mataró, doncs, a veure, va recuperar-se poquíssim, porten pocs anys, i és una cosa que, a veure, el pobillatge és molt desconeguda, perquè encara que es faci pues, un acte a la plaça Santa Anna, que és una de les places més emblemàtiques, que està en ple centre de Mataró, jo penso que, a veure, que el fet de que aquell dia la plaça s'ompli per veure doncs, la pobilla, l'hereu, a part vosaltres normalment no esteu soles, perquè quan es fa aquest acte també rebeu convidats. Ahir es va veure que ahir vam tenir també pobilles i hereus d'altres ciutats i d'altres pobles, i els veus i penses, ostres, és que ho estan vivint des de dins.
Que realment des de fora és el que diem, el que dieu vosaltres, es veu una família. I això és molt important. Bueno, doncs des d'aquí, Maria Ènia, molt bones vacances, ens veiem en breu, perquè em sembla que el dia 6 de juliol ens tornarem a veure per la plaça Santa Anna. I bueno, moltes gràcies per atendre la trucada i esperem poder parlar amb vosaltres.
Ben aviat.
Merci.
Perquè, clar, ahir vam fer la presentació oficial, però el que representa doncs, la proclamació i tot això, doncs, a veure, el dia 6 de juliol tenim una altra gran festa a la plaça Santa Anna, que és la festa que porta com a títol Festa de l'Estiu, on col·laboren els sardanistes, l'Esbar Tiruro, l'Esbar de Mataró, que és el que porta Mestres del Gall Saber, i aleshores, doncs, aquest dia 6 de juliol també serà un dia molt especial, perquè serà la presentació oficial amb els vestits, el vestuari, i a més, doncs, també hi haurà un petit obsequi que es donarà al públic assistent. No us podem dir de què es tracta,
però sí que és veritat. No es poden donar detalls.
Sí que és veritat que des d'aquí volem fer una crida als mataronins, que ahir es van portar molt bé amb nosaltres perquè doncs, van estar presents en l'acte aquest de la proclama, i els convidem a que també tornin a venir el dia 6 de juliol en l'àmbit de la festa d'estiu.
Anoteu a l'agenda, sobretot 6 de juliol.
7 de la tarda. Que hi haurà dansa tradicional catalana amb l'Esbar Tiruro i l'Esbar Mataró, ballada de sardanes i al vespre havaneres. Vull dir que mataronins i mataronines, ahir us donem les gràcies per haver participat tan activament amb el pobillatge, i us convidem i tenim ganes que repetiu altra vegada el dia 6 de juliol, on es farà la presentació oficial. Ahir vam veure només la proclama, que és molt important, evidentment, però el dia 6 de juliol... Si no teniu res a fer, o si us ho podeu combinar, o podeu fer algun canvi o alguna cosa, us esperem a les 7 de la tarda a la plaça Santa Anna, perquè gaudiu una mica més de tradicions culturals catalanes i d'aquesta segona part del pobillatge.
I també cal recordar, mataronins, mataronines,
gent de prop del Maresme, arjoneros que viviu a Mataró. Acompanyeu-vos a Arjona els dies del 14 al 17 d'agost, que us ho anem dient programa darrere programa. Veniu amb nosaltres, que serà una convivència esplèndida. Ja ho vau viure el mes de març amb la Lira Orgabonense a Plaça Santana. Va ser espectacular l'èmfasi que vam fer, la unió, i us estem dient que ens acompanyeu. No costa tant.
No,
nosaltres ja, ja hi som. Jo ja m'imagino a l'autobús d'anar a Arjona i tornar-ho a viure. Perquè, clar, jo sóc fanàtica del poble i he anat molts anys, però com a l'intercanvi cultural que farem enguany, jo crec que pot ser extraordinàriament especial.
Home, a mi algú m'ha xivat que la Lira Orgabonense ja està aprenent alguna que altra peça per tocar en directe del Ball de Gitanes de Mataró.
Que no s'ho poden perdre. Els arjoneros, capgrossos, qui vulgueu, apunteu-vos, animeu-vos, veniu, perquè serà realment un intercanvi cultural molt especial, molt bonic i
molt enriquidor. Vull dir que apunteu-vos-hi, mireu les agendes, guardeu de les vacances uns quants dies, perquè per Arjona ens ho passarem superbé.
Los catalanes forasteros ja ens estan trucant i dient, bueno, ¿cuándo venís, eh?
Això de forasteros em sembla que aviat s'acabarà, perquè entre el que vam viure el dia de Vall de Gitanes i el que viurem després del mes d'agost...
Ja som família. Com la família que parlàvem del pobillatge, ara
sí.
Ja som la família Mestres de Gaisabé i Lira Orgabonense.
Exacte. Podem fer un agermanament cultural, que ja vam fer el primer pas durant el Vall de Gitanes i com vam fer la presentació també i l'intercanvi d'obsequis a l'Ajuntament de Mataró, que va ser també un acte doncs, formal i informal al mateix temps, però va servir per poder doncs, utilitzar la dansa i la música com a dos elements fonamentals de la cultura i que volem que doncs, la cultura segueixi doncs, anant cap enlaire i podent-nos sentir orgullosos i passejar Mataró, Argentona i la resta de pobles i municipis catalans arreu del món, si convé, i fent sortides també internacionals. De moment és nacional.
Jo crec que aquest any la pubilla representarà Mataró o Arjona.
Oi tant.
Això ja està.
Ens en portarem banda, ens en portarem el que faci falta.
Podem convidar la Maria i la Ènia, encara que ja no siguin pubilla o dama, però que vinguin amb la banda.
Oi,
com
més
pubilla, Arjona, millor.
Clar.
Bueno, Maria, em sembla que és hora d'anar-nos acomiadant.
És cert.
Un plaer, una vegada més, compartir taula amb tu.
Igualment dic. I gràcies, Maria, per les vostres explicacions. Gràcies, Ènia, per tot, perquè penso que avui els mataronins, ahir vam viure una gran festa, i penso que avui, encara que estiguem així en plena ressaca, penso que doncs, pot ser una cosa molt interessant i si potser algú no va poder venir ahir, doncs els convidem a que s'acostin el dia 6 de juliol i que de cara a l'any que ve doncs, puguin també viure aquest acte que és molt important. Vull dir que els que ahir vau venir, gràcies per la vostra presència. I els que ahir no vau poder venir, encara tenim una altra oportunitat de conèixer una mica més el pubillatge amb la festa d'estiu del dia 6 de juliol, Plaça Santana, a les 7 de la tarda. No us en oblideu.
Moltes gràcies. I una vegada més...
Corda't l'Espardenya!